Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar en la sintonia de Catalunya Ràdio i que, com tots sabeu, aquesta temporada emetem en podcast des de vilaweb.cat i també a través de més de 150 emissores de ràdio de tot el país. Cadascú, per tant, escolta aquest programa quan vol i, per tant, vosaltres sabeu si és bon dia, bona vesprada, bona nit, ja ens ho explicareu. Com sempre, el Martí Crespo i el Joan Jofre, què tal? Bon Joan, avui en què ens sorprendràs? En què ens sorprendràs avui?
En com fer arribar el wifi on no arriba.
Ah, allò dels Pringles, sí. Com es diu allò?
Els Pringles, sí, no és, és un sistema de fer-lo arribar també, sí, barato, això sí.
Sí, a gastar pots de chips, no? Per fer...
Va, explicarem sistemes baratos per fer-lo arribar.
Després de la pausa, per tant, el Joan Jofre ens explicarà com poder ampliar la wifi de forma barata. I amb nosaltres estic content perquè fa temps que perseguíem a la gent de Seattle.
Seattle.
D'aquestes empreses que s'ha de deletrejar el nom, a la pàgina de l'Internauta i a Vilaweb el trobareu l'enllaç, però és acytl.com, Seattle. Concretament tenim nosaltres en Ramon Barriga. Què tal, Ramon? Com estàs?
Hola, bon dia, gràcies. Molt bé.
Dic que els perseguien perquè ells han guanyat una merescuda fama, ja que són una empresa catalana que està organitzant eleccions, processos electorals.
Correcte.
Que no tots són eleccions. Processos electorals en 24 països.
En més de 24 països arreu del món.
En més de 24 països arreu del món. Estem parlant d'eleccions virtuals. És a dir,
sí, eleccions per sistemes electrònics.
Exactament. És a dir, no allò de la urna, sinó posar internet com a mètode electoral.
Sí, bé, aquí podríem fer un matís. La votació electrònica pot ser per tres mètodes. Una és a través de sistemes de telefonia mòbil, l'altra és a través d'ordinadors personals i la tercera pot ser més presencial, no tan telemàtica, diguéssim, que seria en presència en els col·legis electorals a través de màquines de votació electrònica presencial, que serien una mena de caixers automàtics, diguéssim, no, en forma, amb una pantalla tàctil on podries triar el candidat que vols votar. De forma que seria votació electrònica també, però d'una forma presencial en el col·legi electoral.
En qualsevol cas, és molt bo saber que des del nostre país som capaços de fer aquest tipus d'operacions en teoria tan complicades i que pot ser aviat haurem de fer-la també així entre nosaltres. Amb en Ramon Barriga, per tant, de Seattle, SACYTL.com, ja podeu punxar i veure a la seva web més informació, i com cada setmana amb el Martí Crespo i el Joan Jofre farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta amb Vicent Partal.
He sigut redundant dient setmana i setmana, així que per tercera vegada diré setmana, com cada setmana, en Martí Crespo ens situa en el convidat i en el que fa el nostre convidat.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs com cada setmana us ho explico. I començo anant una mica enllà, en el temps. Una cítala, segons la Viquipèdia, és un sistema de codificació utilitzat per cadascun dels magistrats de l'antiga Esparta per enviar-se missatges secrets.
No me digues que d'aquí ve el nom.
Sí, d'aquí ve el nom.
Ah, rea.
De la paraula grega skitale. O acítala, seria en català.
Molt bé.
Per aquí anàvem.
Impressionant.
Adoptant aquest terme grec, doncs, un grup d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que treballava ja des del 94 en solucions de seguretat en la indústria de la votació electrònica, va crear, doncs, per iniciativa de l'acadèmic Andreu Riera, l'empresa, doncs, Seattle, el 2001. Des de la seu de Barcelona, Seattle s'ha convertit en la principal proveïdora de tecnologia d'eleccions segura, amb solucions, doncs, que cobreixen tot el procés electoral, inclòs, doncs, el vot per internet, el lliurament de paperetes en línia, etc, etc. La companyia, que probablement va augmentar la quota de mercat l'any passat amb l'adquisició d'una empresa nord-americana, SOE, Ja ha gestionat fins ara prop de 100.000 eleccions electrònicament en una vintena llarga de països com Àustria, Bòsnia, França, l'Índia, Noruega, Suïssa, que és una de les pioneres, ja ens explicarà en Ramon, i els Estats Units, on en les últimes presidencials d'ara fa un any doncs es va poder exercir el dret de vot per internet en alguns estats, doncs gràcies a les renovades escíteles desenvolupades des de casa nostra, on la legislació, paradoxalment, doncs de moment no permet el vot electrònic.
Correcte.
A veure, vosaltres esteu, diguem, abans ho has explicat, vosaltres el que feu és facilitar per via electrònica amb aquests tres models que explicaves, per mòbil, que és molt interessant això del mòbil, votar pel mòbil és molt interessant, per internet o presencialment però amb mètodes electrònics, és a dir, no amb la papereta habitual, faciliteu processos electorals.
Correcte.
Clar, això deu ser una de les coses més que deu reclamar més seguretat del planeta, no? Perquè, diguem,
sí,
això sí. És extremadament sensible, cuidar la...
Absolutament.
Cuidar la privacitat del que vota, que ningú sàpiga que votes, cuidar que no es canvien els números, cuidar...
Absolutament. És un tema molt crític i que requereix un tercer nivell de seguretat. Diguéssim que... Nosaltres habitualment amb les nostres transaccions, gestions, comunicacions a través de l'email doncs tenim un nivell de seguretat. Hi hauria un segon nivell, per exemple, amb les transaccions a nivell online, quan un es connecta a la banca, no?, i fa una transferència, una connexió amb la banca per qual consultar qualsevol informació, i això estaria un tercer nivell de seguretat que hauria de garantir doncs, el que comentàvem abans, la fiabilitat, la confiabilitat, la integritat del vot, etc, etc, perquè és un tema extremadament crític. Pensem que si una elecció doncs, falla, pot canviar el signe final de la votació i sortir escollit un candidat que no és el que hauria de sortir i, per tant, contravenir tot el que la voluntat dels votants han volgut. Aleshores, és un tema de país, és un tema extremadament crític que requereix un fort nivell de seguretat.
Recordes quina va ser la primera elecció que vau fer?
Les primeres eleccions, el nostre primer client va ser el que comentaves abans, va ser a l'estat de Neuchâtel, a Suïssa, que va ser el primer client que ens va comprar la primera votació electrònica permanent, plataforma de votació electrònica permanent.
Clar, perquè allà voten cada dissabte.
Allà voten i fan consultes per tot, no? des dels candidats a escollir a nivell polític fins a temes de consultes de participació ciutadana o qualsevol mena de consulta d'aquest tipus més popular.
Aleshores... Com limitar el sou, no? Dels...
Sí, qualsevol cosa.
Aquesta setmana
si han de posar una plaça o uns hospitals a determinat municipi i els veïns ja estan d'acord, no? Aleshores, és un client que sempre... Fem una mica de broma dient que tenen més que amortitzada la plataforma, no?, que van comprar en el 2004 perquè l'estan utilitzant permanentment.
Ho deia perquè, clar, en un projecte com el vostre, els governs i els estats han de confiar molt. O sigui, han de dir, aquesta és una empresa seriosa, aquesta és l'empresa líder en aquest moment, aquesta és l'empresa tal.
Sí.
Perquè, clar, esteu parlant de votacions en països enormement dispars. En deies Noruega, en deies algun país africà, en deies Estats Units, en deies Austràlia. Clar, estem parlant ben bé de tot tipus de, suposa que, per exemple, això, no?, entre Noruega o un país entre africà, les diferències han de ser abismals a l'hora de plantejar com es fa.
Sí, efectivament, és a dir, qualsevol país del món pot ser client de la nostra solució i els estàndards de seguretat exigits per les comissions electorals dels diferents països són d'un nivell important, no? És a dir, nosaltres el que fem normalment abans, diguéssim, d'implantar-te en un país, perquè aquell país pugui confiar realment en la tecnologia de Cytel, hi ha un procés força llarg, el procés de venda no és curt, diguéssim, no és tan fàcil arribar, diguéssim, a generar aquest grau de confiança en el potencial client. I el que es fa, doncs, és, a part d'uns encontres previs i d'una sèrie d'explicacions, el que es fa és certificar-nos, el que fem és certificar-nos amb uns estàndards de qualitat requerits per exercir la solució a través d'auditors tècnics externs que auditen la nostra solució i donen un informe i una garantia doncs, a la comissió electoral de que realment el nostre sistema és fiable.
I ha de ser un desplegament monumental, no? És a dir, no, no ja estic parlant no ja de servidors o de... o d'això, que a més han de tenir uns estàndards de seguretat, de comunicació redundant, que m'imagina que ha de ser un, absolutament espectacular, sinó, per exemple, quan dius això, no? Com els caixers automàtics per votar, clar, això, heu de desplegar màquines per tot el territori, logísticament, cada vegada que us cau una elecció, ara en teniu dos o tres en cartera pròximament, és un lío de por, això.
Sí, logísticament és complexa. Nosaltres, el nostre core business i el que nosaltres fem principalment és el software, és la part de software, la implantació del programa. Aleshores, quan hi ha un desplegament logístic, com deies tu, d'aquestes característiques, amb tants d'aparells de votació electrònica que es necessiten o tants ordinadors, sempre es compta normalment amb un partner que aporta la part de hardware. Aleshores, ells són els que d'alguna manera doncs, logísticament i presencialment munten tot el sistema,
però
tot, tot
queda,
el hardware.
Perdona, això és que del país ja que ha fet la votació?
Sí, normalment són ordinadors que es reaprofiten després per altres temes.
O per altres votacions.
O per altres votacions, sí, sí.
Sí, sí, no és que vosaltres,
no és una
llogueu,
maquinària...
vosaltres no llogueu aquesta maquinària.
No, generalment la comissió electoral la compra i després la reaprofita per altres usos. No és uns instruments o una maquinària d'un sol ús. Aleshores seria un dispendi molt gran que no sortiria a compte.
Quina seria l'elecció més gran que heu fet en nombre de votants?
Potser als Estats Units. Les generals als Estats Units del 2012, on es va votar...
Les generals, però dir les presidencials.
Sí, les presidencials. Uh-huh. On es va votar a 1.900 comtats, dels 3.100 aproximadament que hi ha, és a dir, gairebé més de la meitat, i amb presència en 26-27 estats.
Per tant, estaríem parlant d'uns quants centenars, més d'un centenar de milió de persones que podien votar.
Sí, és una mica difícil calcular-ho, perquè normalment en tots aquests processos el vot electrònic coexisteix amb el vot tradicional en paper, i després perquè bé, nosaltres vam tenir presència en aquests 1.900 comtats, però en tots ells hi havia diferents mòduls que nosaltres implantem, que no són només el de votació electrònica, sinó que poden ser altres mòduls que estan dintre la nostra suite de productes.
Però per tant estem parlant
d'un
cens electoral altament complex.
Sí, 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 i d'un cens electoral molt, molt nombrós. El gran mercat a abordar en el futur està als Estats Units, probablement a Sud-amèrica i després a països del tercer món amb censos electorals molt grans també.
Però ara m'encuriosí, perquè abans comentaves això, que heu començat a fer coses a l'Àfrica i inclús crec que en algun país asiàtic, on internet no està tan desenvolupada i on la tecnologia en general no està tan desenvolupada, a vegades falla fins i tot la llum, no?
Sí.
Com us ho feu en aquests casos?
Bé, curiosament, aquests clients molts cops són els que ens proveeixen de contractes més grans perquè compren la solució de forma integral. És a dir, són països que no tenen massa desenvolupat aquest tema. Des de la comissió electoral es promou i tenen grans dotacions pressupostàries per fer-ho, aleshores compren la nostra suite de productes de forma completa i per tant ens donen els contractes més grans. La forma de fer-ho requereix una implantació evidentment molt més llarga, amb uns controls de qualitat i una sèrie de testejos més complexes que en països més desenvolupats.
Ara, una cosa és desenvolupar, diguem-ne, o implantar el sistema de votació electrònica, però suposo que abans hi ha un pas previ, que és que la legislació de cada país accepti o no
correcte
la votació electrònica. I en aquest sentit, va evolucionant la cosa o hi ha molts pocs països que fan el pas?
No, va evolucionant, el que passa és que encara està en un estadi embrionari, encara és bastant lent, diguéssim, i és un dels petits hàndicaps que tindríem, diguéssim, a l'hora de créixer a més velocitat o a la velocitat a la que voldríem créixer. A vegades ens veiem doncs, una mica limitats per el tema de la llei electoral que regula doncs, la forma de votar en els diferents països, i que en determinats països, com per exemple el nostre, doncs encara impedeix votar per sistemes electrònics. Aquí el vot electrònic no té caràcter vinculant. Tu pots organitzar unes eleccions per sistemes electrònics, pots fer un pilot, però els resultats no tindran cap efecte de caràcter legal. Aleshores estem en espera, hi ha un projecte de llei al Parlament que esperem que a la volta de dos anys s'aprovi per permetre que en el nostre país es pugui votar per sistemes electrònics en sector públic. Compte que en sector privat cadascú fa el que vol i aquí sí que tenim clients també.
Sí, en sector privat. O sigui, les seleccions del Barça.
Sí, per exemple. Sector privat podria ser doncs, des d'entitats financeres, no? col·legis professionals, com pot ser el Col·legi de Metges, Advocats, Economistes, sindicats, qualsevol associació de qualsevol caràcter que vulgui adoptar aquest sistema per escollir, per exemple, els seus òrgans interns de lideratge i de poder.
Aquí potser sí que va més ràpid, no? O sigui,
sí, perquè aquí cadascú fa el sistema que vol, no? No hi ha ningú que t'ho impedeixi i és molt més pràctic. El que passa és que, clar, el nivell contractual que pots tenir o de difusió mediàtica de qualitat professional és molt més petit perquè els censos electorals són molt més reduïts. Diguéssim que el gran gruix del nostre negoci està més aviat focalitzat en sector públic.
N'hi ha un tema que m'encurioseix. Com sabeu que qui vota és qui vota?
Bueno, el tema de l'identitat...
Depèn del país, no?
Sí, en principi el votant té que sol·licitar unes credencials, un accés al link que li permeti votar i té un password personal i transferible amb el que té que votar. I això garanteix doncs una mica que és ell el que ho ha fet. Si més no, després la persona pot comprovar que es genera un rebut de votació electrònica amb el que pot comprovar, diguéssim, que el seu vot ha estat emès i recomptat. I després s'hi afegeix una altra mesura, diguéssim, de seguretat, i és que sempre es recompta l'últim vot que aquella persona ha emès. És a dir, si algú, per dir alguna cosa, d'alguna forma votés suplantant la identitat d'algú altre, la persona a la que se li ha suplantat la identitat pot comprovar que aquell vot ja ha estat emès i ell pot tornar a votar, de forma que l'últim votant és el vot que es recompta. Això en alguns casos en què es pugui produir així. Normalment no,
però, no clar, es dona. Tot això, com dius tu, dependrà molt de la legislació dels països, amb la qual cosa m'imagino que com a empresa deveu ser curiosos, no? Perquè deveu tindre tecnologia, però suposa que deveu tindre abogats, juristes, és a dir, gent que s'empapa, algú que s'empapa de les lleis, no? Perquè clar, n'hi ha països molt raros, o sigui,
Perdó,
que ningú s'ho ofengui.
No.
Cada un vota com vota, no? Però
molt diferents del nostre, sí. Sí, evidentment, dels primers contactes que nosaltres tenim als països on implantem la solució, doncs a part del partner, com comentava abans, a través del qual tenim accés a les comissions electorals i a la forma de negociar del país i els principals òrgans de poder decisoris amb això, doncs nosaltres també contactem amb advocats en allà i de fet més d'un cop quan ens hem implantat en un país la primera adreça, no? El primer post office que hem tingut en allà abans de constituir, diguéssim, l'oficina comercial o la filial ha estat l'adreça de l'advocat, no? El seu despatx, perquè és el primer que té que diligenciar o fer les gestions per conèixer la legislació sobre la que anem a actuar. Òbviament.
Quanta gent treballeu a la vostra empresa?
Actualment a nivell de grup som 350 persones. Aquí m'agradaria destacar una dada rellevant, no? I és que hem crescut molt i molt ràpid darrerament, perquè us feu una idea, l'any 2009 érem 42 persones i ara doncs gairebé hem multiplicat per 9 aquesta xifra.
Suposa que
amb oficines,
no? En diversos continents, clar.
Sí, tenim desplegament a 15 països, entre oficines comercials i filials. Tenim desplegament a 15...
I quin és el millor client? Diu, això em fa difícil.
El millor client, bueno, com et comentava, a Llatinoamèrica tenim clients importants, a Equador, a Hondures, s'hi afegeix a República Democràtica del Congo, a l'Àfrica Central, són contractes d'un volum important. I sobretot...
El Congo hi ha uns quants milions.
Sí, per això.
No, al Zaire n'hi ha uns quants milions. El Congo és més petit.
República Democràtica, bueno.
Ah, perdona, ara han canviat República de nom una altra vegada. Estem parlant de l'antic Zaire?
Sí, República Democràtica
sí,
del Congo.
Sí, República Democràtica del Congo, l'Àfrica Central. No, el cens electoral és prou important. Malgrat això, els clients que, encara que siguin, diguéssim, per dir alguna cosa, no tan voluminosos o no comprin tots els productes, tota la suite de productes, els que nosaltres també tenim molt en compte, no? I ens agraden molt són clients que tenen uns estàndards de seguretat i un nivell d'exigència molt alt, com per exemple Estats Units, òbviament, i després al nord d'Europa. Cabria dir que per volum Estats Units, òbviament, és el cens electoral més gran.
Però has dit
diverses
vegades això de la suite de productes. Sí. Què és la suite?
La suite de productes...
Jo vull fer una votació i què puc comprar?
Tu vols votar a casa si aneu de viatge o no?
És un conjunt de productes. No, mira, nosaltres... Clar, nosaltres...
Un producte per votar. Pum, sí. Ja està. Nosaltres... Què més veneu?
No. Bueno, a veure, quan dic suite de productes potser parlo d'una terminologia massa anglosaxona per a influència de la internacionalitat, no l'empresa en la que operem, però em refereixo a diferents mòduls o diferents programaris de software que permetrien, diguéssim, modernitzar un procés electoral per sistemes electrònics, i ara m'explicaré, no? Nosaltres vam començar l'any 2004 fent la gestió del vot electrònic. Gestionar el vot electrònic vol dir que aquell vot electrònic sigui segur, és a dir, que no es pugui canviar el signe del vot ni la identitat del votant, que no es puguin afegir o sostraure vots de la urna electrònica i que, en definitiva, doncs, el que tu has votat sigui el que acaba sent recomptat. Això seria la seguretat del vot, que és el nostre core business i és on vam començar. A poc a poc nosaltres vam anar desenvolupant diferents mòduls de software al voltant de tot el que era un procés electoral per sistemes electrònics. És a dir, per exemple, a part de votar, tens que tenir de forma ordenada, no? I ben escrutada el cens electoral, no? El registre de les persones que han de votar. Hi ha països que ens trobem que hi ha potser duplicitat de persones en el cens electoral o persones que estan donades d'alta quan ja haurien d'estar de baixa perquè han mort o perquè han traspassat, no? Aleshores, això seria un producte o seria un mòdul de software, de programari que s'afegiria a aquesta suite que et deia 25, no? També hi hauria temes...
Sí. Vaig interrompent. Sí. Però clar, tu no pots fer un sistema de votació si no tens l'altre al costat.
No, clar. No, clar. Per això els productes van just... A no ser que hi ha...
Per autoritzar a votar un has d'estar al cens.
Sí, a no ser que ja l'hagis comprat abans i només t'interessi tenir el tema de
potser hi ha un govern que ja té una part...
Ja té una part feta. O potser hi ha algú que diu no, nosaltres volem contractar un software per tenir el nostre cens al dia, però després la votació la farem per sistemes tradicionals en paper. Però el cens electoral, doncs, d'alguna forma, doncs, l'hem fet per sistemes electrònics. És a dir, són mòduls que poden anar junts o poden ser independents. Afegir que, per exemple, doncs poden haver altres mòduls, per exemple, un mòdul de consolidació de resultats quan s'ha acabat l'elecció, doncs per presentar-lo en diferents formes, no? Doncs, amb diferents autonomies, per exemple, no? Imaginem-nos que votéssim un dia al nostre país, doncs, tots els resultats, doncs, agrupats per partits, agrupats pels diferents municipis, per autonomies, a nivell general, etc. I després la publicació d'aquests resultats, no? És a dir, presentar-ho d'una forma que sigui entenedora, ràpida i colorida, no? De cara a que tothom l'entengui, no? Això seria un altre producte que s'afegiria dintre d'aquesta suite que comentàvem, no? Altres serien, per exemple, doncs, programaris per donar formació als poll workers o als caps de mesa electoral. Dic poll workers per la terminologia que s'utilitza als Estats Units, no? Em surt així. Però seria els caps de mesa electoral, doncs, perquè tinguin la formació, no?, adequada de com fer funcionar el sistema. Aleshores, d'alguna manera, han de rebre aquesta formació, o hi ha programes per avaluar tots els costos que tindria un procés electoral per sistemes electrònics.
I quan entreu en procés d'elecció, perquè, per exemple, jo m'imagino que deu haver poques coses més llamineres per un polític, i que segurament no es pot fer, que veure com es desenvolupa l'elecció en temps real.
Sí.
Però m'imagino que això legalment deu estar prohibit. És a dir, la pregunta és... Sí. N'hi ha unes eleccions. En la sala de control, sala de control, qui hi ha? Qui s'hi posa allà? Vosaltres? Bueno, l'autoritat electoral? Qui s'hi posa?
Sí, hi ha els membres de la mesa per verificar que després, doncs, els resultats... És a dir, per verificar que tècnicament l'elecció està anant bé, però no hi ha un recompte de vots. Tot això és, evidentment, per sistemes electrònics. El sistema funciona sol, d'una forma tancada, on no intervé la mà de l'home, i simplement els membres del tribunal o de la mesa electoral, del tribunal electoral i els observadors que estan allà, diguéssim, verifiquen que el sistema tècnicament està funcionant.
Sí, jo et volia preguntava, diguem, a la central. Uh-huh. O sigui, no tant a la mesa electoral concreta on vota el ciutadà,
on es van rebent els
sinó
vots.
Deu haver un lloc on es van centralitzant els vots, no?
Sí,
la informació d'aquesta central deu ser ja minera més no poder.
Mentre es fan les eleccions, clar.
Sí. Sí, el que passa, sí, clar, arriben a un servidor central on s'aglutina tota la informació i tècnicament, clar, després apareix en pantalles, es pot veure, diguéssim, els rebuts de votació electrònica i comprovar que tothom està votant. Pensem en una cosa, un procés de votació electrònica pot durar un dia, si és lo habitual, no? A vegades, doncs, si es fa de cara als absentis, a la gent que està fora, expatriada, o si es fa de cara a gent que vota anticipadament, pot ser un procés més obert, que pot durar dos, tres dies o una setmana, però el recompte dura minuts. És un procés molt ràpid i molt àgil i molt automatitzat, de forma que no és que vagis veient els resultats mentre es va votant. Per això existeixen les enquestes de població activa o els sondejos previs, no? Amb enquestes que es dediquen, amb empreses que es dediquen a fer aquestes enquestes. Però el que és el resultat de l'elecció ja fiable de forma definitiva és un procés de recompte en minuts. És a dir que...
Ah, i el recompte no es fa fins al final.
Exacte. Sí, quan
si no teniu un recompte online, allò de dir portem 150 vots, 15 per aquest partit, 12 per l'altre...
No, es fa un recompte al final, quan ja es tanca la urna electrònica, es sella la urna electrònica i en aquell moment es procedeix al sistema de mixing i de recompte.
I els servidors són aquí? Són a cada país on es fan les eleccions? Com va això?
Sí, els servidors estan
al lloc
on es fan
els
comicis. Nosaltres tenim, per a determinades eleccions aquí, tenim un hosting de sistema de servidors que aglutina les dades perquè estan, diguéssim, vigilats, controlats sota unes condicions X, no?, perquè funcionin a nivell tècnic. Però quan anem a fora, doncs, òbviament, no podem portar-nos la nostra maquinària, òbviament.
Bueno, i a més, suposa que hi ha un tema, diguem, de seguretat nacional, no?, per entendre'ns.
Sí,
o sigui,
sí,
un govern deu voler...
Sí, sí, cada país
un govern deu voler que les dades
siguin
en el país, no?
Correcte, correcte.
Això és l'internauta aquesta setmana, parlant amb Ramon Barriga, de Sitel. Recorde, SCYTL, l'empresa catalana, aquesta magnífica empresa catalana que està fent processos electorals ja en més de 24 països. Ho he tornat a dir mal? Sitel?
Sitel.
Aquests noms que hem d'anar fent. Tornem de seguida, després de la pausa publicitària.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Bonpreu.cat, tv3.cat, rac.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Google.cat, nesle.cat, youtube.cat.
Els de fora també. Registra't al teu domini .cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
Atenció, i en aquest instant fa entrada a la Sala de les Estrelles la grossa de cap d'any. Caram! Aquesta dona sí que té cap. Bé, recordem els nostres oients. Sorteig 31 de desembre. Primer premi, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros.
Nou sorteig grossa de cap d'any. La grossa de Catalunya.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan, avui anem d'invents del TVO?
Bé, ja m'ho diràs quan ho hagi explicat.
A veure, jo tinc una wifi a casa.
Tu tens una... Espera, abans de tot, deixa'm explicar una mica això de la wifi, què és la wifi.
Què és la wifi?
Què és la wifi? La wifi, que és un sistema sense fils.
Sí.
Hi ha algú que diu que wifi vol dir allò de wireless fidelity, i els senyors de la wifi, que és una organització que tenen el nom registrat, diuen que wifi vol dir wifi, no vol dir res més. Però bé, és igual. Sigui com sigui, tu saps que tenim, ja no sabem la quantitat de coses connectades via wifi a casa nostra. Uh-huh. Perquè a part de que puguis tenir el que sempre tens, el telèfon, l'ordinador, ara ja tens la televisió, la càmera de fer fotos, la consola,
els altaveus de música,
sí, l'impressora. Uh-huh. Ja no saps la quantitat de coses que tens allà barallant-te per connectar-se a una xarxa wifi. Fins i tot, la més divertida que he vist recentment, és una targeta SD de càmera de fer fotos que té wifi.
La targeta?
La targeta, sí, la targeta. De manera que tu fas, si la teva càmera encara no és de les que es connecta via wifi, tu fas unes fotos i la targeta s'encarrega d'enviar-te-les a la teva xarxa.
Mare de Déu, senyor.
Per què no perdis les fotos? O perquè quan tu vas de viatge et vagis connectant i vagis fent fotos. Va,
acabarem fatal.
Acabarem fatal. Bé, hi ha diferents tipus de wifi. No hi ha un sol tipus de wifi, sinó que n'hi ha diversos. Primer va començar amb un... Tots els wifis comencen per 802.11, que és l'estàndard. Això és l'estàndard que defineix com funciona el wifi. Però després hi ha lletres al darrere. La lletra B, que és la primera, la A no va ser la primera, la B és la primera, no em preguntis per què, arriba fins a 11 megabits. És a dir, tu et pots arribar a connectar amb condicions òptimes fins a 11 megabits amb la teva, amb el teu punt d'accés de wifi. I utilitza les freqüències de 2,4 megahertzos. I després veureu per què, insisteixo molt amb el tema de freqüències. No, ja veuràs que és important. Perquè la freqüència aquesta és la mateixa que fa servir, per exemple, el teu microones per escalfar l'aigua o la llet.
O sigui, tenim un conflicte entre el microones i la impressora. Mare de Déu.
És la mateixa que fa servir el sistema de transferència per Bluetooth. És la mateixa que fan servir els telèfons aquests sense fils que tens a casa. És a dir, tot això fan servir a 2,4 megahertzos. Bé, com a màxim pots arribar a 35 metres, allò... Si ets molt optimista i tens el vent a favor.
Bé, i no tens parets, i no tens
coses
de ferro...
I no hi ha parets, i totes aquestes coses. 35. Que, i això ja seria... Fa un temps van dir, ostres, això dels 11 megabits se'ns està quedant curt, i van treure el sistema 802.11G. que és el mateix, però a 54 megabits. És a dir, et connectes molt més ràpidament amb el teu punt d'accés. I el més modern, que és el N, funciona a 100 megabits, fins a 100 megabits, i hi ha algunes excepcions que pot arribar fins a 270, amb la qual ja pots tenir una pel·lícula en condicions habituals. I pot funcionar a 5 megahertzos. Amb la qual cosa te n'oblides de la competència amb el teu microones i aquestes coses. I arriba fins a 70 metres. Que sàpigues que quan més lluny estiguis del punt de wifi, menys qualitat i menys velocitat tindràs. I que sapigueu que per molt ràpid que sigui la connexió amb wifi, si després vas a l'ADSL i l'ADSL és de 5 megas, doncs ja pots tenir el millor wifi del món perquè no passaràs dels 5 megas que té el teu ADSL si l'ADSL funciona. Bé, com es connecten aquests equips? Amb antenes. Encara que tu moltes vegades no les vegis, hi ha unes antenes que són les que envien el senyal del teu ordinador, del teu telèfon, fins al punt d'accés. El punt d'accés normalment tampoc té antenes. Però hi són. Tu no les veus, però hi són. I les antenes poden estar en horitzontal o poden estar en vertical. O sigui, una de les maneres de millorar el wifi és canviant el teu punt d'accés, en lloc de posar-lo en horitzontal, posar-lo en vertical.
L'anteneta, aixecar-la.
Bueno, aixecar l'antena, o si no pots aixecar l'antena, poses en vertical el teu aparell, perquè no pots aixecar l'antena. Una altra solució senzilla, si té antenes, és treure l'antena que ve de fàbrica i posar-li una antena més grossa. amb més guany, que en diuen els tècnics, de manera que tu arribes més lluny. És a dir, si el que emet la senyal, que és el punt d'accés, en lloc de tenir una antena petitona, li posa una antena més gran, normalment arribaràs més lluny. Si ja volem arribar a distàncies llargues, li podem posar el que en diuen una antena direccional. I una antena direccional és aquell que pels dos punts s'han de veure i han d'estar enfocades en aquella direcció. Això és el que es va fer quan es va fer la història de les Pringles.
Els pots de... Això m'agrada.
Les antenes dels pots de Pringles eren unes antenes que se'n diuen direccionals. És a dir, un havia de veure l'altre.
S'enfoquen
un contra l'altre. Mm-hmm. Home, recordem que quan van sortir lo de les Pringles, i això era el 2001, van aconseguir una connexió entre Dénia i Eivissa. Mm-hmm. Amb Pringles.
Amb Pringles.
En sèrio? Això és veritat? O és, sí, sí, no, no, o, és, això... o és una cosa d'aixes que es diu i que després no va passar mai?
No, això està documentat.
És el punt més proper, no?, de la península.
Sí, però déu-n'hi-do, eh?
Sí, no. No és com per anar-hi nedant, no.
No són 35 metres.
No.
Home, el rècord, no em pringues, sinó el rècord absolut per amb una connexió wifi és de... amb dispositius preparats per fer la connexió, són 382 quilòmetres. 382 quilòmetres. O sigui, pots arribar... Perquè moltes vegades heu de saber que els dispositius tenen una potència reduïda expressament, per no fer moltes interferències.
Clar.
És a dir, no, tu no pots comprar i dir, doncs a mi que li donguin un turbo en aquesta antena.
No es poden tunejar.
No, cada país té els seus límits de potència perquè surtis per allà. Bé, altres sistemes que podem fer, molt casolà, hi ha un link que el deixarem aquí posat, és anar a fer com una espècie de paràbola, saps les paràboles dels satèl·lits?
Uh-huh.
Com una espècie de paràbola amb unes mides exactes que hi ha allà, que l'has de fer amb un tros de cartró i enganxant-li després un paper d'alumini.
Però això queda d'un cutre, perdona que te ho digui així, eh? Però, veure, o sigui, jo al menjador de ma casa no poso, aquesta cucurada no la poso, perdona.
Jo estic explicant sistemes baratos. Aneu al link, us baixeu el PDF amb les mides exactes de la paràbola i li... Home, si tens manetes, pots fer una paràbola molt maca.
Sí.
I el paper d'alumini queda molt bé.
Sí, sí.
El teu menjador, un tros de paper d'alumini, queda molt bé.
Bé, bueno.
Altres maneres d'aconseguir que el wifi arribi. Poseu el repetidor a dalt, quan més a dalt millor.
Uh-huh.
Lluny de les parets. No el poseu al costat de la paret i no el poseu sobretot al costat de ferros.
Uh-huh.
Sabeu que si heu de travessar una paret de pladur, esteu morts. No la travessarà. Si totxo, la travessa. El pladur no passa. Si tu estàs darrere d'una paret de pladur, per allà no passa. Altres maneres de solucionar-ho. El wifi va per canals. I cada connexió de wifi té un canal. Tu quan configures o quan et ve de fàbrica configurat el teu encaminador o el teu punt d'accés, té un canal per la qual tu emets. Si resulta que tots els veïns de la casa esteu emetent pel canal número 1, malament rai, perquè ja tots esteu competint pel mateix canal. Agafa el teu wifi i canvia-li el canal i posa-li un canal 5 números més alt del que estigui fet servir. Si estàs fent servir l'1, fes servir el 6, perquè així deixaràs un espai lliure i no tindràs tantes interferències. I si ja no et funciona res més, al mercat, i això ja és pagant, a partir d'ara ja és pagant, al mercat hi ha una cosa que se'n diuen repetidors, que és un aparell que l'únic que has de fer és connectar-lo a la corrent i repeteix el senyal de wifi per arribar a on no t'estava arribant. Per exemple, imagina que tu tens un passadís en forma de L. Clar, les ones no fan voltes, van en línia recta. Doncs al final del passadís poses un repetidor i aquell repetidor l'enfoques cap a l'altre punt de l'aire. I encara millor, i més car, perdó, són els famosos PLCs, que són aquells que t'envia el senyal per al cable elèctric de casa teva.
I això funciona?
Això funciona de conya.
Ho he sentit.
Fins a 300-400 megabits funciona de conya. Això sí, ha d'estar en la mateixa fase d'elèctrica. Normalment tu en una casa, si tens una instal·lació elèctrica moderna, tens fases. Tens la fase dels endolls, la fase de les llums, i han d'estar tots a la mateixa fase. si tu vius en una casa amb pisos, és a dir, que tu tens planta baixa i pis, a lo millor pot ser que tu tinguis els endolls de la planta baixa en una fase i els del primer pis en una altra. Malament, no et funcionarà.
Escolta, abans de fer això, de comprar repetidors i PNLs, provem lo del cartró per això, eh? Amb el paper d'alumini, perquè és el més barat i ens hem cruixit.
Cartró, paper d'alumini i una mica de pega.
Sí, home, però què?
Ara que ve el Nadal, posats a decorar la casa, ja no vindrà
d'aquí. Jo, Joan, vaig trobar encara un altre sistema, que era una llauna de Coca-Cola, que l'obries i tot plegat, ho vaig provar i gairebé em tallo. I no vam augmentar gaire.
Ja el link per la llauna de Coca-Cola està en l'escrit que posem cada cap de setmana.
Bé, que no siga res si intenteu fer els invents del Joan Jofre.
Més informació a comunicacions.cat.
Així estem a l'internauta aquesta setmana parlant amb Ramon Barriga, però si sabré dir el nom, Saitel, que és l'empresa catalana que dona tecnologia per a fer processos electorals ja en més de 24 països del món, i com sempre amb el Joan Jofre i el Martí Crespo.
Sí, abans en Ramon comentava, quan he explicat això de la Cítala, que de fet ells en tenen una de Cítala allà, sí, a l'empresa, sí, sí, una tenim, reproducció, suposo.
Sí, en tenim dues. Bueno, primer explicaré el que és una mica la Cítala, sí, o Esquitale, per entendre una mica doncs què és això, no? És el nom de Saitel es deriva de la paraula grega Esquitale, que era el sistema o l'aparell més rudimentari que es coneix a la història de la humanitat per enviar missatges de forma encriptada. Nosaltres fem criptografia per sistemes electrònics, per tant els nostres vots, la nostra informació viatja encriptada, i vam prendre el fundador va prendre el nom doncs, del sistema més rudimentari per encriptar la informació i enviar-la, que es deia Scitale, i que va donar nom al lloc de Saitel. L'Scitale era un èmbol de fusta, generalment, al voltant del qual s'embolicava una cinta de cuir, i quan estava tota la cinta embolicada tu escrivies el missatge, de forma que quan desembolicaves la cinta de cuir, si no tenies un èmbol del mateix diàmetre per tornar a embolicar-la, tu no entenies res del que estava escrit a la cinta de cuir.
No encaixava.
Tu t'apareixia una cinta amb un seguit de lletres L, N, X, J, P, un 7, un número, que no entenies res. I això és encriptar un missatge.
Que bo.
És a dir, és un missatge que està desordenat i per tant no pots entendre res. Per ordenar aquest missatge tenies que tenir un èmbol del mateix diàmetre. Aleshores, entre pobles o entre exèrcits o entre magistrats, no? de l'antiga Grècia, doncs imaginem-nos a les guerres del Peloponès, doncs
s'enviava el cuir,
un missatger enviava el cuir i ja podies trobar algú de l'exèrcit contrari que interceptés el missatger i agafés el cuir, que si no tenia un èmbol del mateix diàmetre no podria mai entendre el que estava allà escrit. No? Aquest aparell es deia Scitale i va donar lloc al nom de la companyia. I com deies tu, en tenim dos en allà.
Escolta, Ramon, aquests dies n'hi ha una certa polèmica pel tema famós del referèndum, de què costa organitzar-lo, etcètera. I n'hi havia una part que tu has comentat abans, que dir la legislació espanyola no permet el vot electrònic. Sembla que la llei de referèndums catalana, que es podria aprovar al febrer, sí que permetria, sí, el vot electrònic. La pregunta, molta gent s'ha quedat molt parat, no?, quan ha sentit dir no, és que no es pot organitzar un referèndum en menys d'un any, no?, per dir-ho, sí, així. Tan complicat és organitzar un referèndum?
Bé, depèn. Complicat és, però es pot organitzar en molt menys temps. Nosaltres, a les eleccions que hi ha hagut el passat diumenge a Hondures, hem muntat el sistema en un temps rècord de 3 mesos.
En 3 mesos heu muntat el sistema electoral?
Escassament 3 mesos, no arribava. Depèn, de la infraestructura que tingui el país, dels medis tècnics que es posin, i sobretot depèn de que la llei electoral ho permeti. En el nostre país la complexitat no ve tant per un sistema tècnic, per una infraestructura tècnica que sí tenim, sinó per un tema de la llei electoral, no? Actualment doncs s'està revisant la llei de consultes i veurem a veure el que passa. Val a dir que si d'alguna forma es fes en aquí doncs, el referèndum sobiranista per sistemes electrònics, doncs, segurament seria finalment Saitel qui ho faria, no? Perquè està en la millor posició.
I una pregunta que molta gent té, especialment els catalans a fora, no? Un gran debat és els expatriats, que comentàvem abans en un altre tema, que tenen molta por, que no poden votar, tenen sempre moltes dificultats per votar. Amb un projecte electrònic, vosaltres, per exemple, heu fet coses fins i tot votant des de telèfons mòbils.
Sí.
Sí, sí. Això podria facilitar el vot també dels que viuen a fora?
Sí, sí, per suposat. Un dels grans èxits de Saitel ha estat el software que permet votar els expatriats, els absentis que estan fora del seu país, i va ser un dels primers projectes que vam tenir a Estats Units, a l'estat de Florida.
O sigui, això ja ho heu fet servir, sí, sí, en altres llocs.
Sí, sí, ja ho hem fet servir. I facilita, és molt complexa el vot quan estàs fora del teu país per sistemes tradicionals, no? I per sistemes electrònics s'ha aconseguit fomentar molt més la participació electoral i confiar en que el vot no pot ser vulnerat.
I com es fa, per exemple? Com ho feia a Florida? Com s'organitza un vot d'expatriats?
Bueno, s'ha de demanar les credencials també.
Però aquestes credencials que poden ser? Un certificat digital?
Sí, bàsicament.
Tan simple com un certificat
bàsicament,
digital?
Sí, bàsicament. Cada cop, aquest també és un tema que cada cop s'està posant més facilitats, no? Per l'obtenció del certificat digital, i en el futur doncs faríem servir, per exemple, doncs el nostre DNI electrònic o tot el que ens permet ja actualment fer gestions doncs a nivell online, no? A nivell d'Hisenda, però seria a través d'una credencial i un password.
I per tant, diguem, una volta aconseguit aquesta credencial i aquest password, simplement des del ordenador, des del mòbil...
Estigui a Barcelona o a Nova York,
no, dona igual, exacte. Aleshores, per exemple, països, per exemple, els militars, no?, de la zona d'Okaloosa, Estats Units, doncs, que estaven en conflictes, desplaçats a conflictes bèl·lics per arreu del món, doncs podien votar per aquest sistema. I va ser el primer client que vam tenir.
Sí, ja podem dir que gràcies a la tecnologia catalana als Estats Units temes com aquest han estat solucionats, sí, perfectament, i que per tant no n'hi ha cap raó, uh-huh, excepte la legislativa.
Correcte.
Perquè la tecnologia catalana la usem en el nostre cas a favor, diguem, d'un projecte nostre.
Correctíssim.
O sigui, l'única, sí, sí, qüestió és ja la legislativa.
Sí, és un tema de llei electoral. Sí, sí. Perquè va tan lent el nostre país, això caldria preguntar-ho a algú que no sóc jo i tindria una resposta.
Escolta, i quin futur, quin horitzó teniu vosaltres, diguem? Perquè, clar, sempre que ve algú convidat a l'internauta, la tecnologia està canviant, mm-hmm, que dius, bueno, sempre n'hi ha allò de dir això d'aquí 5 anys no tindrà res a veure. Processos electorals són una tecnologia històricament molt assentada, una persona, un vot secret, tenia unes característiques, mm-hmm, que el pots fer amb el mòbil, però al final l'essència del procés és sempre la mateixa, no? En l'horitzó es dibuixa alguna perspectiva diferent o només, per exemple, coses com les que fan a Suïssa de poder votar més coses, no poder votar només en unes eleccions, allò que algú ha dit, el vot permanent, n'hi ha alguna cosa d'aquestes que estiga insinuant-se en l'horitzó?
Sí, home, el ventall és molt ampli, no? Des del sector públic fins al sector privat, des d'eleccions amb connotació, amb caràcter polític, fins a consultes de participació ciutadana, referèndums, etcètera, etcètera. És a dir, el ventall és amplíssim, i en la mesura que les lleis ho permetin, cada cop anirem a censos electorals més grans i a més nombre de països. La tecnologia pot canviar, sí, però el que s'està parlant aquí és de fer, és a dir, un canvi de filosofia, no? És a dir, el vot no ha de ser presencial, pot ser-ho o pot no, pot ser-ho a distància, i qualsevol tecnologia que permeti això, no? Actualment per sistemes electrònics, doncs farà que cada vegada les perspectives siguin més grans, no? El que s'està plantejant és fomentar la participació electoral i que aquesta participació i aquest vot sigui segur. I això és el que estem fent des de Saitel.
Mm. Jo perquè, per exemple, recordo a Suïssa, va haver una temporada, que van parar de fer-ho, que el Parlament suís permetia votar als ciutadans a través d'una web, era molt primari, allò. Cada llei que votava el Parlament suís, durant tics hores, no recordo exactament com ho feien, els ciutadans a través de la web podien votar la mateixa llei per veure si, diguem, el resultat dels diputats coincidia o no amb el resultat dels...
Amb la voluntat popular, diguéssim. Era com refrendar, diguéssim, la decisió que s'havia pres.
El que passa que era, diguem, antiquat en el sentit que t'havies de connectar a la web, és a dir, era un procés farragós, que a canvi m'imagino ara, per exemple, això del mòbil, no?
Sí.
T'arriba una alarma i...
Sí, aparells de telefonia mòbil o l'iPad, per exemple, qualsevol aparell, és a dir, estem en termes de mobilitat també, qualsevol aparell que no sigui fixa, que no sigui un PC, que no sigui un ordinador de sola taula, doncs pot ser susceptible d'emprar-se per això.
I n'hi ha una cosa que no n'hem parlat i se'ns està acabant el temps, si no voldria escapar-me sense parlar d'això. Vosaltres sou un magnífic exemple d'això que sempre es diu de la transferència de les universitats. I vosaltres neixeu d'una universitat.
Sí, nosaltres venim d'un spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona i partim de les dues primeres tesis doctorals que es van fer al nostre país sobre votació electrònica després d'un període d'entre 7-8 anys d'investigació dintre la universitat, abans de que es constituís en el 2001 com a empresa. Saitel. Per tant, la nostra vinculació i relació amb les universitats és molt, molt potent i els tenim com a col·laboradors amb nombrosos projectes i consorcis en els que nosaltres anem a implantar la nostra tecnologia.
Molt bé, doncs amb Ramon Barriga de Saitel, ja ho diré bé, el nom.
Sí.
Al final del programa el diré bé.
Molt bé.
3 W, ja sabeu que podeu trobar-ho a la web www.sacytl.com, la seva web, on podeu trobar molta més informació sobre el que estan fent, aquesta capacitat d'organitzar processos electorals de moment en més de 24 països, i aquesta anècdota que m'agrada molt de la cosa aquesta grega, la manera aquesta...
L'esquitale
aquesta, ho he trobat molt interessant, perquè al final demostra que l'ingeni humà és la mare de tot, no? Perquè
sí.
Això és ingeniar-se-les per...
Sí. I que la voluntat de fer-ho ja existia des del principi dels temps i que s'hi està pensant en això des de que l'home és home.
Clar, perquè això estem parlant de la Grècia clàssica.
Sí, de la Grècia clàssica.
Imagina.
Esparta. Spartan Esquitale seria el terme tècnic.
Ah, sí? Eren
el nom espartans. Tècnic. Spartan Esquitale, sí. Són
els espartans eren aquells que pegaven tant, no?
Els que els tiraven per la roca.
Això són les pel·lícules? O és...
No, això és veritat.
És veritat. Molt bé, Ramon, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta hora.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també, com cada setmana, al Martí Crespo i al Joan Jofre. La setmana que ve ens inventaràs una altra cosa del TV o com està això? Ja saps de què parlaràs?
Home, un invent del TV o no, però s'hi semblarà bastant.
Molt bé. Acabem l'internauta aquesta setmana. Com sabeu, el grup Antònia Font, els mallorquins, s'han anunciat la seva dissolució. Sap greu, però en fi, suposa que les coses tenen totes el seu punt. Com sabeu, cada temporada, cada setmana acabem el programa de l'internauta amb una de les gravacions en acústic que es fan així a Vilaweb Televisió, que fan grups i cantants així a Vilaweb Televisió, i per això, com un homenatge, hem volgut acabar aquesta setmana precisament amb el Clint Eastwood d'Antònia Font, una versió preciosa que van gravar així en aquest estudi. Com sempre, com totes les setmanes, ens podeu trobar al podcast, a les més de 150 emissores de ràdio que reboten l'internauta, i ja sabeu que les 24 hores del dia tota la informació a vilaweb.cat.
Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, ni gols allargassats i vermellosos, i el cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espuret i guarda un secret, i llisa un coniet a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son i pensa. Ballerada western, llabrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per sa carretera cap a Denver. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atjança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Arriba, dos homes se li traien i l'investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els aliquida, escup i se tallen sa seva vida, sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria o de gringos foragidos o de xèrifs corruptes a cases de putes o de xinos drogaditos a Gran Torino. I Clint, què vols? Encara ets en el segle de nou. Fa un any que no te dutxes i això només són quatre casutxes de mort. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atjança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'avesa i s'acuida. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol sopant a sa cuina. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?